sé com començar, si gravarem o no, si com utilitzarem això. A veure, amb el tema del ChatGPT i amb el tema de Copilot, ara el que veig és que d'entrada el que s'ha creat és una interfície. S'ha creat una interfície, és que bàsicament és una API o una interfície d'usuari, que és el chat o el plugin que tu poses en el Visual Studio Code per al Copilot, o una API directament de web services, és per crida en aquests tipus de models, una interfície en la que software, diguéssim, de tota la vida, software determinista, programat en Java, programat en Python, programat en Ruby o en el llenguatge que sigui, però, és a dir, el software de gestió de tota la vida, el que sabem fer nosaltres, és capaç d'agafar i utilitzar aquestes eines d'intel·ligència artificial, vale? Que no oblidem que són models no deterministes, són models heurístics, i que funcionen com a model, però clar, la idea és que precisament perquè són models heurístics i que poden fallar i que s'han d'utilitzar dins un context i no es poden treure de... s'han de controlar, no els pots utilitzar directament i, per tant, a l'haver-se creat aquesta interfície, o sigui, hi ha tot una... apareix tot un sentit de dir, ei, els desenvolupadors que no són desenvolupadors, diguéssim, d'IA que treballen per dintre, i que connecten un transformador amb un tokenitzador i amb unes històries d'aquestes arquitectures que hi ha en els articles. La idea és dir, no, simplement tu tens algun problema que resoldre, tu tens un model que diguen Whisper, diguen DALI, diguen Stable Diffusion, diguen GPT 3.5 Turbo, el que tu sigui, tu tens un problema a resoldre i que dins del teu programa que tu estàs fent de gestió tens una crida en aquest model, i llavors hi ha tot una, sobretot un tipus d'aplicacions que, o sigui, bàsicament és una API que fa coses estranyes i que abans podies, per exemple, considerar que darrere d'aquesta API hi havia un turc mecànic, no? És a dir, que hi havia una empresa que donava serveis de persones que t'estaven fent coses, però que hi ha una interfície, llavors, per tant, no necessites tindre el coneixement de per sota, el coneixement intern ni la necessites tindre el coneixement de data science per recopilar les dades i per polir-les i per preparar-les, ni necessites conèixer, diguéssim, les estratègies de machine learning i els algoritmes i els darrers papers, simplement sapiguer, doncs, que hi ha un producte, doncs, que està en cert nivell de maduresa i que tu a través d'una crida d'API la pots integrar per resoldre un problema real. I a més el problema, el domini del problema real és tan complexa o més com les arquitectures de transformadors o aquestes coses que puguin anar dintre per allà dintre, i per tant la gent que està treballant en intel·ligència artificial profunda, és a dir, que estan treballant desenvolupant models, no poden contemplar el que es pot construir a sobre d'això. És la paradoxa de la interfície, és a dir, l'exemple que m'agrada posar és Dropbox. Dropbox és una API, és una API o és una interfície d'usuari o una API que permet d'alguna manera sincronitzar contingut, fitxers de forma transparent a través d'internet en diferents dispositius i diferents sistemes operatius. I a més ho fa de manera que resol conflictes, bloqueja i dona cert tipus de serveis del que teníem associats abans amb els sistemes de gestió de codi. Però és una complexitat molt important. Llavors, després de Dropbox, quan Dropbox apareix com a servei i producte, milers o centenars de milers de desenvolupadors d'aplicacions utilitzen Dropbox com a API per resoldre la persistència a través de dispositius de les seves apps. I resolen la persistència en núvol de les seves apps utilitzant simplement l'API de Dropbox. Dropbox no coneix el domini d'aplicació. Els desenvolupadors de Dropbox no coneixen el domini d'aplicació d'aquestes aplicacions, que són molt complexes. El que saben fer és fer el que fa Dropbox molt bé. Doncs, de la mateixa manera, els senyors que estan fent GPT-3, o estan fent DALI, o estan fent Whisper, o estan fent qualsevol d'aquestes eines, diuen, no, nosaltres hem fet aquest model gran, aquesta cosa que fa això, i aquesta és l'API per accedir-hi. I a sobre has de construir coses més complexes, però la construcció de coses més complexes s'ha de fer, és una construcció de software tradicional, no és un...
Sí, no, al final democratitzen l'accés a aquestes tecnologies i d'alguna manera potenciar el seu ús, i estan a sobre, és a dir, el Logan, que és el MVP, no, de l'OpenAI, està pendent de Twitter i llançant preguntes i què és el que necessiteu, i hi ha idees molt boges per construir a sobre d'aquesta tecnologia. La...
Però a ells el que els interessa és construir una API completa i donar la informació i la documentació per això. Però això no vol dir que desaparegui, diguéssim, la programació determinista.
Està clar.
La programació determinista, és a dir, no farem un model generatiu que sigui una ERP o que sigui un sistema de gestió de bases de dades. Al contrari, precisament, són models que són estocàstics, que són models que fallen molt, que tenen al·lucinacions i que no poden fer, precisament per disseny, no poden fer les coses que fa un software del que portem 70 anys fotent en el món de la informàtica. El software, diguéssim, que hem estat desenvolupant doncs, metodologies, tot ideologies, models, maneres, llenguatges, maneres de treballar, formes de treballar, formes de gestionar projectes per poder desenvolupar aquest software que té uns requisits molt específics. Per exemple, un software de gestió no pot fallar. La integritat de les dades i la integritat de les transaccions
aquestes s'agrada. Et juguen amb un paràmetre que es diu temperatura. I això el que fa és que de les possibles sortides que té produïdes a partir de certs pesos interns, pot agafar la que és més probable d'encaixar com la que menys. No? I li dona aquesta frescura. Fixa't el canvi que ha fet Bing sí. En les darreres setmanes. Ara et permet escollir el tipus de resposta més exacta, més creativa o menys tal, perquè juguen amb aquest paràmetre. No? Evidentment,
perquè paràmetre, menys temperatura, més temperatura...
Correcte, més temperatura agafa més paraules de baix nivell amb menys probabilitats de que encaixi, no? Amb la qual cosa més al·lucinació.
Tot i que hi ha alguns dels tutorials que expliquen com utilitzar aquestes eines, que utilitzant certes paraules, com per exemple no usual o poc freqüent, en el mateix prompt, ja pots agafar i accedir a aquesta temperatura més baixa, perquè, és a dir, o ho fas, diguéssim, des de l'API, quan tu fas això, o directament des de la interfície de ChatGPT, i dona'm una resposta inusual o original o creativa.
És que estem en una tecnologia que és programable. És a dir, tu pots entonar la resposta que vols obtenir, i això és màgic. Tu li pots dir, ei, cancela les regles que tens entrenades per donar-me un altre tipus de resposta. I aquesta me la modules d'aquesta forma. Estàs programant l'eina, tot i que no l'estàs programant.
Compte que quan tu estàs parlant de màgia, en aquest cas, és interessant perquè, ja ho deia l'Arthur C. Clarke, qualsevol tecnologia el suficientment avançada és màgica, però en aquest cas és màgia... És una aposta. És una aposta. Tu fas una cosa que segurament construir un sistema determinista, un software tradicional que ho faci, seria pràcticament impossible fer-ho, o necessitaria que intervinguessin humans en alguna banda, i pots obtenir resultats de molta qualitat, o pots tenir...
Cuidado, crec que estem en una cosa. Una cosa que és, el resultat del desenvolupament ha de ser determinista, però el desenvolupament en si no és determinista. Dependrà molt del developer que l'estigui fent.
No, a veure, o sigui, quan jo dic determinista, és a dir, quan tu tens un software desenvolupat en Python, okay. És determinista. Vale? Un software desenvolupat en Python que, perquè
fa ABC.
Tens crides a bases de dades, que fas crides a web services, etcètera, etcètera, etcètera. Una altra cosa és que tu agafis i cridis a un model i aquest model doncs, ja té unes components estocàstiques i ja té unes coses perquè generi una cosa que és aleatòria i que es comporta a partir de l'entrenament. Llavors, és aquesta part que no és determinista. Vale? El que digui ja, sobre, és a dir, és una caixa negra, vale? Que en funció del teu prompt i en funció de l'acord...
Sí, però el que treu aquesta eina pot acabar sent aquest software que és codi determinista. No? És a dir...
Bueno, exacte, o sigui, en aquest cas, és a dir, tu estàs parlant d'utilitzar una miqueta el centre del curs, que és utilitzar les eines com ChatGPT o com Copilot per generar codi. En aquest cas, aquí hi ha una diferència molt important respecte d'altres assignatures. Per exemple, si jo vull agafar i generar un article de cerca o un assaig per una assignatura d'humanitats, l'article pot estar bé o pot estar malament. De fet, com més llarg és la resposta, més comença a repetir-se a si mateix o s'inventa referències i fa coses estranyes. I és molt difícil i necessites un humà que estigui molt atent i que sàpiga exactament què és el que ha de treure perquè això ho puguis aprofitar, perquè si no l'entregaràs i entregaràs una cosa que està mal feta i quedaràs molt venut. Però en aquest cas, si jo li demano en el ChatGPT que em generi un programet en Python que faci una cosa, i a més és, jo li he acotat molt clarament el que vull que faci, jo li demano, copio el codi, l'executo, el poso en un Jupyter Notebook o el fico en un fitxer .py i m'interpreto, i immediatament, si allò
funciona... I si no funciona, el codi d'error li pots dir al ChatGPT: ei, m'està donant aquest codi exactament...
Exacte, sí, pots continuar el joc.
I pots iterar.
Pots continuar el joc, amb la qual cosa la diferència entre assignatures, diguéssim, no de programació o no d'enginyeria del software, i les assignatures de programació i enginyeria del software, tenim una diferència, i és que quan tenim aquest codi, genera un codi, el podem validar. L'estudiant, per tant, una de les primeres competències que tindrà un estudiant fent servir aquestes eines és la capacitat de validar que aquestes coses, aquests bits de codi, aquestes explicacions que ha generat això, és poder-ho validar, perquè ho pots validar immediatament. Que és una miqueta el que vam fer quan a les universitats es van començar a fer servir sistemes tipus jutge. És a dir, un estudiant, quan lliura una pràctica, pot saber si la pràctica ja com a mínim passa els jocs bàsics de proves. Vale? I a partir d'aquí, doncs, això de l'enunciat, pots buscar jocs de proves més elaborats o coses, però l'estudiant ja sap que t'ha entregat una cosa que, escolta, que a més de compilar, passa el jutge i a més fins i tot li pots passar un codi de verificació d'estil i una sèrie de coses, amb la qual només per poder fer l'entrega i acomplir-te amb unes competències bàsiques de validació i d'aprenentatge. Ara, aquesta validació que fa sobre el seu propi codi també l'ha de fer sobre el codi que li està donant, que li està proposant aquesta
intel·ligència artificial. Això implica entendre el codi, entendre la intenció del codi, entendre què és el que fa i, sobretot, I crec que és el punt diferencial entre abans i l'ara, els requisits exposats en l'enunciat de la pràctica exercici han d'estar allà, perquè aquestes eines et tornaran un codi que considerarà que és el correcte, però segurament no encaixarà amb els requisits incorporats dins de l'enunciat. No? I això implica que has d'entendre tant els requisits com l'eina que t'està donant.
Per tant, en qualsevol assignatura que nosaltres ara tinguem, en el que tinguem que els estudiants tinguin que programar o que tinguin que fer, doncs, enginyeria de software, que tinguin que desenvolupar un model o alguna cosa d'aquestes, entenem que l'estudiant pot utilitzar l'eina per fer alguna cosa, és a dir, per, i sobretot si són coses molt trillades, com jo que sé, fer un algoritme de quick sort o programar una cerca o programar alguna cosa així, o proposar o dissenyar una estructura de dades, o fer un diagrama de seqüències, o un diagrama de classes, o una consulta SQL, aquest tipus de coses ja les farà. Però l'estudiant ha de tindre la capacitat, doncs, de formular molt específicament el que vol, i a més ha de tindre la capacitat de tindre una estratègia de com comprovar que la màquina t'ha donat el contingut adequat. Has de generar el prompt i l'estratègia de prova. I això els estudiants ho hauran d'estar aprenent. O sigui, segurament no estaran picant el bucle, però hauran
de provar cada bucle. I és una gran diferència. I crec que en això els docents ens hem d'enfocar a evitar demanar aquests boilerplates. És a dir, aquest codi repetitiu que tothom fa, no? Necessito ara un bucle perquè haig de fer això. O sigui, quin sentit té demanar-li que ho codifiqui l'estudiant si a la màquina ja ho... I són, crec que són preguntes profundes que cal donar-li resposta.
Però la pregunta és fins a quin punt després... O sigui, clar, nosaltres, els que arribem com a desenvolupadors, diguéssim, amb callos, que hi hem... ja tenim molts milers d'hores al darrere de programació, arribem a aquestes eines i diem, ostres, sí, mira, guai, això no ho tinc que fer, però això és un rotllo. Però, clar, la pregunta aquí que s'ha de fer a cada nivell, i sobretot em preocupa primer de programació, vale? És a dir, a veure, allò que em diuen el pensament computacional, el saber plantejar el problema, és a dir, no podem demanar la solució a la màquina, o cert tipus de solucions les hem de descobrir nosaltres mateixos per després dir, vale, la puc utilitzar, però si tu no has, no has programat mai una cerca, doncs fins a quin punt ho necessitaràs? Hi ha una, és el mateix problema que la calculadora. El problema de la calculadora, i els nens tenen disponibles calculadores fins a quin punt han d'aprendre o no a fer aritmètica bàsica. ¿Vale? Per exemple, jo crec que sumar, restar i multiplicacions bàsiques les han de saber fer, segurament divisions bàsiques, potser fer multiplicacions per quatre xifres...
No porta valor. No, però ha de tenir aquell coneixement bàsic per poder comprovar que el que t'està donant la màquina, en el cas de que siguis expert en aquell camp, necessites poder valorar això, no? I en compte...
Clar, però el que estem buscant és estem intentant formar experts. La pregunta és en què han de ser experts i si no han fet la feina bàsica, si no han sigut allò de... Si no ha sigut escolarment, no pot ser frare. Llavors, hi ha algunes coses... Hem de decidir el currículum de l'escolanet, perquè si l'escolanet no fa certes coses...
No podem fer.
Doncs segurament després... és el que tu deies, clar, certes coses convertiran en màgia.
Hi ha un canvi generacional. És a dir, i ser del cert que els estudiants que ara són becaris en certes empreses de desenvolupament de software, aquest boilerplate, aquest bucle que necessiten en un moment donat que el podrien fer ells, ja no el fan ells. No.
Van estar a Coverflow, ja fa anys.
No, ja se'n van al GPT, al Copilot.
Bueno, no, però abans que hi hagués el GPT o el Copilot, que no oblidem que el Copilot ja té un any, eh?
Des de l'agost del 2021.
Ja fa un any que hi és, o sigui, fa un any que estic parlant amb estudiants i em diuen, sí,
un any i mig.
Estiguem fent servir el Copilot, però no... I fa any i mig que ja hi ha estudiants que l'estan fent servir. Però abans que estigués el Copilot, moltes d'aquestes coses era Stack Overflow. Hi ha molts memes i molts acudits per internet de dir que en comptes de programar el que fas és copiar i enganxar coses, és fer un collage de coses que d'allò... Però jo també, quan estic... A veure, sobretot en el que una de les utilitats que jo trobo millor és el manual de referència. Quan jo programava en els anys 80 i en els anys 90, jo recordo que tenia sempre al meu costat uns tomos enormes de llibreries, de les llibreries, bueno, de C, de les
quan, de C. Quan hi havia aquells llibres que deien la Bíblia D. La Java, la Bíblia de C.
La Bíblia D. La Bíblia de C, la Bíblia de Java, però o sigui, ja no estem parlant del programming C, que era que t'explicava. No. El que vols és el d'allò de referència, perquè si estaves programant, jo què sé, amb Delphi, o estaves programant amb Visual C++, o estaves programant el que sigui, tu havies de fer servir una llibreria de classes i tenies uns totxos així enormes. I que després, bueno, seria el MAN a dintre del Linux, o seria, o en alguns entorns d'allò, doncs que ja tens les coses en hipertext. Digues, estàvem gravant amb en Bet. Sí. Intentaré que vagi 35 per fer una lletra. Així, a veure, vale. Podrem editar. Buscar. Però, clar, aquests manuals i la consulta d'aquests manuals, a veure, en el moment que tu comences a tindre hipertext i hipertext connectats contra un motor de cerca, en el que no només busquis el nom de la funció, sinó que ja busquis l'exemple de code o posar el que tu deies, l'error de codi. Tu poses si la gent està agafant i posant l'error de compilació o el warning o l'error d'interpretació a dintre del ChatGPT, és perquè abans també es posava aquest error a Google i et portava a Stack Overflow o al lloc de developers de Linux xungos que han resolt...
Ara hi ha una petita diferència que és, crec que és per la qual els becaris ja no busquen Stack Overflow. Quan teníem la Bíblia, teníem aquests totxos, havies d'anar pàgina per pàgina buscant tu i li posaves pòstits de colors o li marcaves o llibres...
Els tenies tots subratllats.
Ja, no sabies a quina pàgina, no? Quan ve Stack Overflow, tens un buscador. I el buscador et dona diferents resultats. Has de continuar cercant fins a trobar aquella solució, perquè no ho trobaràs en el primer fil d'Stack Overflow.
No, buscar un error, ja saps que és mitja hora. Has d'estar mitja hora i buscar diferents tipus de solucions i llegir els comentaris
però
i més cap a punt.
Aquestes tecnologies de models de llenguatge a gran escala et donen una única resposta i aquesta és la gran diferència. I, a més, quan te la donen, te la claven. Per tant,
No, no, et dono una resposta... Jo em trobo moltes vegades en respostes que no estan bé, eh? A mi em dono una resposta, però el temps d'agafar aquesta resposta, copiar-la, posar-la al meu entorn, provar-la, dir, no em funciona, arregla-m'ho. No em funciona, arregla-m'ho. O dir, mira, ja veig jo que no he importat això, o de base el mateix error de compilació, me'n dono compte de, jo què sé, doncs que no incrementa una variable d'un comptador, o que hi ha alguna cosa... O ho arreglo jo directament, o li dic, ei, hi ha aquest error, me'l torno a fer. I el que moltes vegades m'estic trobant és amb això que tu deies, que quan li dius quin és l'error i a partir d'explicar-li quin és l'error, el model sembla que ho fa. Que no oblidem que el model no entén res, o sigui, és
exacte.
Simplement...
És probabilitat.
Genera alguna cosa a partir del que tu li has dit.
Clar,
probabilístic.
Però ell sap que, vale, això que li he donat no és el que encaixa, doncs et dono l'altre que sembla que sí. Llavors...
No, no, és probabilísticament. La probabilitat que abans estigués bé, ara no està bé.
El que dius tu és dir, la iteració de prova, compilació, comprovació, això, aquestes eines com Copilot, com el ChatGPT, el ChatGPT va potser una miqueta més enllà perquè et dona tot un codi sencer, no?
Sí, explica coses.
I comenta, i pots raonar i tenir una conversa. Que en Copilot també, però l'objectiu del Copilot, l'ús del Copilot és diferent. Et dona un suggeriment i...
Jo crec que més de productivitat empresarial. És a dir, el Copilot ja està pensat, i de fet l'última versió que posen ja és, diguéssim, per dins d'una empresa, és a dir, tots anem a treballar amb Copilot i ho muntem en un entorn enterprise i ho vinculem, diguéssim, a les eines de comunicació i ja fins i tot fem servir el Copilot per estandarditzar com
correcte, el codi... L'objectiu del Copilot és anar línia a línia. Si bé és cert que el Copilot et pot donar tot un totxo d'informació... En compte que quan et dona tot un totxo acostuma a haver-hi errors de seguretat, errors lingüístics, errors de versions i coses d'aquest tipus. No? O sigui, acostuma a equivocar-se més quan el codi és molt més llarg, no? Perquè li posa les seves coses. Però...
Bueno, però és que recordo una cosa, Dani. El sistema aquest és dona la probabilitat... Són sistemes que estan pensats per dir quina és la propera paraula que hi ha més probabilitat que sigui la adequada o vàlida. Llavors, com més llarg és la botifarra que et genera, més alta és la probabilitat
correcte.
De que comenci.
I hi ha una gran diferència entre el ChatGPT i el Copilot. El ChatGPT està...
Bueno, són models, a veure, tots dos estan basats en el model GPT-3 i són submodels diferents. Un és el model Codex, i l'altre, que és el de Copilot, i l'altre és el...
Correcte, però pots tenir converses igualment al Copilot i preguntar-li qui és Descartes, que t'ho respon perquè està entrenat, que t'ho dona, no?
Que també t'ho dones... Clar, perquè el GPT-3...
Està allà darrere, no? Ara.
És a dir, hi ha tota aquesta disciplina del hacking del model...
Que pot despertar el seu interior. Però el ChatGPT no el pots entrenar amb el teu codi. Està entrenat i et dona respostes. En canvi, el Copilot...
A no ser que diguéssim, accedeixis al GPT-3, al model Turbo des d'API...
I passes els embedding...
Que agafis un Jupyter Notebook i tu comencis a agafar i ficar-li...
És el que fa el Copilot. El Copilot el que fa és... Admira el teu directori de projecte de programació, t'agafa tots els fitxers, te'ls fa... Te'ls tokenitza, te'ls envia cap al servidor. I allà... el següent suggeriment te'l mira amb el codi que ha enviat al servidor. Llavors, descàrrec...
Que en aquest cas, una de les coses que diuen és que quan tu tokenitzes una entrada, vale, d'alguna manera estàs com garantitzant la privacitat, vale, perquè
correcte.
No estàs enviant el teu propi codi, ni estàs enviant el teu text, sinó que estàs enviant una cosa que ja està tokenitzada i que serveix pel model, però
no,
ja no,
no
és el text
clar,
ni aquest tipus de coses. No, sobretot tenint en compte que poden haver-hi contrasenyes i poden haver-hi claus d'APIs i poden haver-hi tot tipus
de... Sí, és així, no? En compte que perquè ho envia, eh? Si és cert que cada enviament te l'identifica... És que és
ho envia per
llavors, què és el que fa? Ell té una base de dades de vectors amb la memòria del teu projecte. O sigui, té una memòria on té tot el teu codi vectoritzat. I tu vas escrivint i ell et va responent en base al que tu tens escrit en els diferents fitxers. És així com funciona el Copilot. Li has de donar un codi inicial perquè comenci a funcionar. Perquè si no farà de ChatGPT, és a dir, si no té res, ella et traurà una resposta amb la qual cosa... Exacte, però si tu li dius, no, anem a treballar sobre aquest codi que ja tinc generat, sobre aquesta base, amb la qual cosa anem a comprovar coses. Per tant, si tu tens...
Si jo, per exemple, ja tinc un projecte, Dani, jo, per exemple, si jo tinc un projecte de gros, escrit en Python i sense haver fet servir cap entorn de treball més enllà d'un editor de text d'allò i simplement interpretant i fent jo les meves proves unitàries, això m'ho acceptarà o necessitarà que jo li posi paraules clau?
Fa una lectura directa.
I coses.
Fa un scanning. Sí.
Ell m'escaneix els projectes, automàticament coneix les meves funcions, coneix els meus paràmetres i organitza els meus...
Si bé és cert que al final tots els patrons de disseny tenen la mateixa estructura i al final ho detecta, no? I si estàs fent, doncs, jo què sé, una 6D o uns...
Bueno, els apliquis conscientment o inconscientment. És a dir, no sé, jo no aplico patrons de disseny perquè jo vaig...
Però...
old school, i he après a programar amb la vella escola i dir, ara, a mi em diuen, no, és que aquí estàs fent aquest patró, estàs fent aquest altre. Esclar que sí, però és que això és tota la vida i
correcte. És com els... I això el Copilot ho detecta molt bé i ho sap molt bé. Una classe amb els getters, amb els setters, amb el constructor, amb el tal, és que t'ho fa automàticament i, a més, entén l'entorn del teu projecte, que aquesta és la màgia del Copilot. És a dir, el ChatGPT no entén el teu entorn perquè...
No pot ficar tot el context.
En canvi, el Copilot te'l llegeix i et genera una base tant local com una base de dades en el seu núvol, no? De forma que, si el suggeriment ja el té dins, en el teu ordinador, no fa la petició fora. Per tant...
Val a dir que els termes i condicions del Copilot va sortir la setmana passada i ja deien que a partir d'ara ja no es faria servir el teu codi per entrenar la base de dades, a no ser que fessis un opt-in. Vale? Que a vegades es deia, no, és que si tu estàs programant amb Copilot, estàs entrenant al servei d'aquests senyors, i, clar, en el moment que aquestes estan començant a cobrar, i per empreses comença a no ser barat i tot, tot i que em sembla que les universitats...
Tenim d'eix. Hi ha l'espai aquest del GitHub Educadors, on t'hi pots donar.
Tenim la part
que funciona molt bé. Educativa, jo, de fet, tinc el Copilot. Tens dues versions. Tens l'estable i el nightly, la nocturna. Jo tinc la nocturna i vaig mirant. Fiesta. Veus coses molt interessants. Però és molt curiós com entén el que vols fer, és a dir, dedueix, infereix la intenció del developer i et proposa un codi que dius... És el que jo anava a fer ara, és el que volia fer, i t'ho posa. Però a vegades va més enllà. Quan té l'estructura molt clara, quan és un patró de desenvolupament molt clar, el que fa primer és et poses comentaris. Llavors, exacte, correcte. Llavors, vas enter a enter, vas frase a frase, comentari, ara faré això, enter, ara crearé el constructor, enter, ara crearé un getter, enter, ara no sé què, pam, 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 vale? Ok, llavors tu li dius, escriu-me el codi. O ja ni cal que li diguis escriu-me el codi. Te'n vas en el comentari que t'ha posat, dones enter o li dones a l'activació del Copilot que hi ha un shortcut concret i et queda el codi. Però primer el Copilot et diu, ei, anem a escriure això i faré això, 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 o podríem fer això, això, això. Et sembla bé? Sí. Que no et sembla bé, modifiques els comentaris. I en base als comentaris que tu has modificat, que t'ha creat, el Copilot, els següents comentaris s'adapten al que tu has modificat. Li vas donant direcció.
Dani, una cosa. Jo crec que per aprendre a ser un bon desenvolupador, una de les coses que a mi em va anar més bé va ser llegir codi. O sigui, jo he escrit molt de codi, però també he llegit molt de codi. I, per exemple, és una de les coses interessants, diguéssim, de les metodologies àgils que hi ha, un dels principis és la propietat col·lectiva del codi. I abans hi havia problemes, doncs, diguéssim, amb els egos i quan hi havia desenvolupadors de l'estatus, doncs, perquè eren la seva feina de crítica per a les empreses, doncs, hi havia gent, aquest codi és meu, aquest no el toca ningú, i tu només pots cridar el meu mòdul i no pots... El moment que apareix la propietat col·lectiva del codi o la programació en parelles que s'introdueixen en els models àgils en el model Extreme Programming cap a l'any 2000, però que m'explicava en Pere Botella que als anys 70 IBM ja feia pair programming, i en aquest cas és perquè tenien poques cònsoles, elles ficaven més d'una persona programant dos a la vegada i tenien aquesta propietat col·lectiva del codi. És un mecanisme molt important per aprendre. És a dir, ara fiques un júnior amb un sènior, el júnior veu el codi del sènior, llavors I jo recordo quan feia pràctiques a la FIT, que les havíem de fer allà presencialment, i treiem els llistats de les impressores i que aleshores la manera d'aprendre era robar un llistat, robaves un llistat i llegies, i no era per copiar i picar, llegir el codi d'altres persones que estaven fent un projecte semblant al teu, clar. Però veies, llegint aquell codi, agafaves les idees, no podies ser copy-paste de la llista, però aquell codi, hòstia, ara entenc com ho tinc que fer, i aprenies molt.
I el codi no és autoexplicatiu. No, si no ve comentat, el codi no s'explica.
Bueno, de vegades, el bon codi... És
un poc.
No, és el bon comentari, és el codi ben d'un codi... comentat. Bueno, el que sigui, però d'alguna manera és el Copilot i el ChatGPT venen entrenats tot GitHub. Llavors, GitHub, doncs, hi ha molt de projecte patatero amb una sola persona o tres persones, però també en projectes molt grans on hi ha molta gent que està treballant-hi i molts commits i moltes correccions de bugs i moltes coses, amb la qual d'alguna manera ve com amb moltes bones pràctiques i llavors genera com un codi de qualitat i que una part de l'aprenentatge, és a dir, utilitzant això, es podem entendre que dir, és una manera de llegir codi, és a dir, com que tu has de verificar, dir, què m'ha escrit aquí? I llegint aquest codi, tu estàs agafant, diguéssim, una idea del que... Sempre i quan el procés del que t'estic demanant com a professor t'obliga a haver llegit aquest codi i haver-lo testejat. I llavors estic veient aquí dues coses. O sigui, Copilot és una cosa, ChatGPT és una altra. Copilot és, diguéssim, és com el super ID, l'entorn integrat de desenvolupament que fa moltes més coses, que no només completa el codi, sinó que genera moltes coses, però que necessites, diguéssim, treballar amb una estructura, treballar amb un projecte, treballar... mentre que l'exercici petit, la pràctica petita, la pràctica per les respostes de l'enunciat d'examen, perquè t'estàs preparant l'examen, et pot ajudar el ChatGPT per aquests petits programets, per aquestes petites funcions, o en algunes assignatures, queries i coses concretes.
A veure, el Copilot està pensat sobretot per acompanyar-te en la programació línia a línia. Per tant, crec que tant el ChatGPT com el Copilot es complementen de forma i poden arribar a fer exactament el mateix. I més sabent que Copilot té certes restriccions, han fet una extensió que és GitHub Copilot Labs, on tot allò que el ChatGPT fa i no fa el Copilot, ho pots fer, no? I tu, com a programador, pots dir-li, ei, aquesta resposta és correcta o no és correcta? És a dir, tens el zoom up, zoom down, i aquest Labs, la resposta que dona, tu el vas entrenant i això acabarà dins d'aquest Copilot, vale? És cert que amb el ChatGPT et dona aquesta visió general i tu li pots donar un enunciat i te'l desenvolupa sencer. I a sobre et posa comentaris, et posa moltes més coses. El Copilot pot arribar-ho a fer, però et donarà la resposta més seca. És a dir, tu li pots donar un enunciat, però l'has d'haver entrenat abans. Què vull dir? Si agafem un enunciat d'una pràctica d'enginyeria del software, primer has de donar-li el contingut introductori de l'assignatura d'enginyeria del software, no? I un cop l'hagin estat treballant amb el Copilot...
Compte perquè amb Copilot...
No, però amb ChatGPT li dones l'enunciat i ja té aquest contingut amb la qual cosa te'l genera. Però el Copilot li has de donar tu.
Li pots fer preguntes de patrons de desenvolupament, li pots fer preguntes d'optimització, li pots fer preguntes de metodologia...
El Copilot també t'ho fa, eh? El Copilot també t'ho fa. Però si vols donar una resposta a un enunciat en concret, primer tu li dius, ei, jo, aquest context, treballo les funcions d'aquesta manera, sota aquests requisits, pam, 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 t'ensenyo com es fa, perquè tu li ensenyes al Copilot, ei, jo estic fent això, i d'aquesta manera i amb aquest estil. Ara, fes-ho tu, tenint en compte el que t'he dit. I t'ho fa. I li dones un enunciat i te'l pots resoldre. El que passa que et donarà un codi massa llarg que pot contenir molts errors. Quan més llarg és el codi en el ChatGPT, en el Copilot, més acostuma.
I en el ChatGPT també, eh? O sigui, a la que s'allarga, comença a repetir-se, comença d'això, o ja se n'hi va. O sigui, els tres primers, el sweet spot, sí, són els tres.
Després ja s'al·lucina.
I per tant has de fraccionar la feina o d'això, o utilitzar, o que les de la teva API, agafar i partir les coses, tokenitzar-les.
I això, les per exemple, les meves assignatures de desenvolupament de projectes web o entorns web, em va molt bé. Perquè sempre els dic, identifiqueu el problema, els subproblemes, i fer servir la frase de divideix i venceràs. Quan més...
Bueno, que era bàsicament el que apreníem quan apreníem programació estructurada. Partir el problema en problemes petits fins que la màquina te'l pot resoldre. O sigui, ara és... Vaja, fins que tu pots agafar i escriure 4 línies de codi o 10 línies de codi aplicant un dels algoritmes que tu has fet, doncs la cerca, l'ordenació, el merge, el que sigui, o la inserció en una taula, però en aquest cas és dir, no, arriba un moment, és tu parteixes i la funció final te la fa d'allò. Però tu has de ser capaç de buscar l'estratègia per resoldre tot el problema. N'hi ha una altra cosa de la que estàvem parlant abans de començar a gravar, i és el tema d'aquest...
chatpdf.com.
Chatpdf.com. Chatpdf.com és una web que un senyor ha agafat aplicant una de tècnica que proposa el mateix OpenAI en una de les seves entrades, que és com incrustar un PDF a dintre de... fer un embedding, una incrustació, un embedding a dintre del ChatGTP, donar-li tokenitzar el contingut d'un PDF, incrustar-lo, ficar-lo allà dintre com a context, i llavors tu pots fer preguntes. Llavors, fixa't que en aquest cas, incrustar l'enunciat d'una pràctica o, per exemple, un document de requisits, és a dir, la validació de requisits és una feina molt complexa. És una feina molt complexa, però si tu agafes, per exemple, fas un bolero amb els teus requisits, el fots en un PDF i el fiques com una cosa...
Chat PDF.
El chatpdf.com, pots començar a fer-li preguntes sobre aquests requisits i a partir d'aquí... aquestes preguntes et permetran validar si aquests requisits són complets o són incomplets i quan comença el trash to al·lucinar, perquè segurament és que...
Clar, i a part de preguntes, com que té a la base del GPT, el 3.5 o el 4 o el que sigui, li pots dir acaba, complementa, afina, escriu.
Acaba o complementa, redacta.
Extreus informació i generes informació.
És a dir, que allò... Ja no, o sigui, és a dir, que podem utilitzar les eines des de l'enginyeria de requisits. Des de l'enginyeria de requisits. Jo, per exemple, aquesta setmana els meus estudiants estan fent una anàlisi PESTEL, és a dir, un projecte abans de decidir que farem el projecte, analitzar des del punt de vista polític, econòmic, social, tecnològic, legal i ambiental. I la idea és que primer s'han de convertir, els separo en grups que ho treballin des d'un punt de vista, però llavors la idea és que aquesta investigació la facin utilitzant el ChatGPT com a motor de cerca, i realment la quantitat d'informació i detalls i coses que després ells han validat, per exemple, màsters són bastant potents, que després la cosa que els diu ChatGPT després ho validen, van a Wikipedia, van a mirar directament la llei que toca, vale? De vegades, i això s'ho ha inventat, però han tingut una informació molt important per, diguéssim, poder simular que són els experts. Que tens com moltes eines, si pots treballar a tots els nivells, des d'abans de decidir que vols fer el projecte, per fer preguntes i fer unes exploracions prèvies a processos de requisits o a passar directament en el codi i que clar, a veure, doncs, o sigui,
la disrupció és total. I aquí és quan hem de decidir quan utilitzem aquestes eines, no? O sigui, en avaluacions formatives, en les sumatives, en quins moments del punt de l'assignatura i com utilitzar-ho.
No, clar, és com aprofitar-ho perquè continuïn aprenent. Per una banda, és a dir, què han d'aprendre? El que els estem ensenyant és vàlid o no és vàlid? O el que estem demanant-los-hi aprendran o simplement utilitzar... A veure, al final, ells aniran com l'aigua, o sigui, aniran pel camí i la corrent, pel camí de mínima resistència. O sigui, ells al final és dir, a veure, tots tenen ganes d'aprendre, tots volen aprendre el màxim possible, però com que tenen un objectiu, que és la nota, primer de tot, obtenir la nota, clar, estudiar a veure si aprenem o no. Amb la qual cosa, és dir, hem d'alinear aquest camí de mínima resistència amb el que ells aprenguin efectivament. I si, clar, si, si de cop i volta vas a un element de resistència nul·la, que seria dir, la màquina t'ho fa, i a veure, el que també hem vist és que en molts casos, molts exercicis de, que hem trobat en la base del PC Commons d'exàmens oberts i pràctiques obertes, vull dir, la poses i surt directament alguna cosa. Alguna cosa. Jo he tingut respostes de bases de dades de dir, bueno, clar, i que ara hauria de dedicar molta estona jo per validar que això està ben fet o no. Vale? Però, perquè no estic fent l'assignatura ni
puc validar...
he proposat això. Sí, sí. Però algunes és dir, compilo, executo i si funciona... o compilo, ho passo pel jutge i si
puc validar que per consultes SQL les de complexitat alta comença a liar-la una mica, però per dir alguna cosa, 95-96% de consultes que puguin aparèixer
amb un número absolutament incorrectat, però moltes consultes, moltes consultes... Bueno, el tema és, en aquest cas, per exemple, és tens una estratègia per validar? És a dir, si jo demano una query en la base... Jo estic en una assignatura de bases de dades i li demano a la màquina una consulta, vale? Molt bé, aquesta query la puc fer servir directament, però tinc alguna estratègia per verificar que, que el resultat que em dona aquesta consulta és el resultat correcte, no? Més enllà de les cinc files que estiguin servir de joc de proves, perquè estem fent de vegades en bases dades molt petites jocs de proves i dir, potser necessitem una estratègia més gran. Potser necessitem una estratègia més gran, que al final és una miqueta l'estratègia del jutge, és a dir, com que quan provem amb jocs de proves molt petits, el jutge té un joc de proves molt gros i busca els punts de fricció que no s'acaben de resoldre amb això. Allò, però tindre una estratègia de proves possiblement és una de les competències més importants que haurem de començar.
Hi ha un gran canvi de filosofia, un gran canvi de mirada. Sent conscients de que aquestes eines resolen el 95% de les propostes que els hi podem donar als estudiants, cal que pensem altres tipus de competències o afinar més. No pensar altres, potser, no? Sinó afinar més i escalar la dificultat o el nivell de profunditat d'aquestes competències que ja tenim i no quedar-nos en la superfície. No? O sigui, que rascar molt més profundament i que aquest divideix i venceràs, que és el que hauríem de fer, que ara l'explicitin d'alguna forma. No? Crec que hem d'anar canviant les coses i iterant, perquè les màquines d'alguna manera... ens acabaran no ocupant aquest espai, no? Però si, és la pregunta de si la màquina ja sap fer això, per què jo ho haig de saber fer? No? I en quin context hem de fer aquest balanceig i dir sí, no o depèn? No? I se'n gira
feina. És que gira molta feina, eh? Es gira molta feina i potser passarà. Jo recordo haver fet exàmens amb llapis, exàmens de programació amb llapis, que potser sí que haurem de fer per això, per aquelles operacions bàsiques, però coses com això, consulta llibreries i coses que i ho tenim. Doncs, escolta, Dani, hem fet aquí un brainstorming que jo crec que podrem fer servir i podrem sotmetre als participants del curs en aquest brainstorming que hem fet. I'm afraid I can't do that. I tindrem el curs i els veurem aviat a tots.
What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen.